Continguts en xarxa.
He pensado mucho, Rodolfo. No he dormido en toda la noche. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja. ¿Eh?
¿Con la vieja?
Sí, Rodolfo, sí. Luego se muere y podemos ser felices. ¿Eh? ¿No crees que para mí es un plato de gusto?
Bueno, vamos a ver, Petrita. Mira, vamos a hablar en serio.
¿Más en serio? ¿No dices que me quieres? ¿No dices que si te casas con ella nos quedamos con el piso? ¿Eh?
¿Eh? Es que hay cosas... haría el ridículo.
¿Y yo? Pero yo me sacrifico porque te quiero. Y tú a mí no. Cínico. Que eres un cínico. Embustero. Más que embustero. Y lo has jurado.
Un momento, Petrita. Vamos a reflexionar que esto es una locura.
¿Locura? ¿Locura creerte? Tú eres el que me ha metido esa idea en la cabeza. ¿Yo? Y ahora te echas atrás. A ver qué hago yo ahora. ¡Al metro que me echo!
¡Echar al metro!
Ya no puedo ir a casa de mi hermano. Lo mejor es que me muera de una vez por tonta.
Por favor.
Eso es.
Petrita, no, escándalo, mujer. No, que me
dejes. Cinema a la xarxa, una setmana més, amb Víctor Alexandre. Benvingut.
Hola, Clara. Com estem?
Molt bé. I tu, què tal?
També. També. Sí? Content de sentir-te. Sí, sí.
Igualment. I parlant de sentir, de què parlarem avui, que és el que acabem d'escoltar ara?
Doncs mira... Això que acabem d'escoltar era un fragment de la pel·lícula El Pisito, de l'any 1959, de Marco Ferreri, i guió de Rafael Azcona, amb José Luis López Vázquez i Mari Carrillo com a protagonistes. I hem començat amb El Pisito, perquè avui dedicarem el nostre cinema a la xarxa al cinema neorealista espanyol. I aquesta pel·lícula, que com hem pogut deduir pels diàlegs, gira entorn d'una parella que es vol aprofitar d'una dona vella, propietària d'un pis, per quedar-se'l, i la millor manera que se'ls acut d'aconseguir-ho és que l'home es casi amb la vella, per tal que quan ella mori, el pis quedi per tots dos. Doncs això és una pel·lícula que forma part d'aquesta, a veure, filmografia curta, podríem dir, de neorealisme espanyol. És a dir, se'n van fer poques pel·lícules, malauradament, perquè era un gènere que donava molt de sí, i les que es van fer, la majoria eren molt bones. No bones, sinó francament bones. El cinema neorealista espanyol és hereu del cinema neorealista italià, del qual Fellini era un dels seus grans mestres. A l'estat espanyol, el neorealisme va tenir moltes dificultats, també s'ha de dir, perquè en els anys 40 i 50 hi havia una censura ferotge, amb tres grans tabús: el sexe, la religió i la política. De sang i fetge en podies posar tant com volguessis. Aquí no hi havia problema, eh? De sang i morts i coses d'aquestes no hi havia problema. Però de sexe, si no era per enaltir la repressió sexual, de religió, si no era per enaltir l'Església, o de política, si no era per enaltir el règim, no se'n podia parlar ni dir ni un borrall, absolutament res. Perquè censuraven el guió i ara podies fer res, eh? Uh-huh. A Itàlia van comptar amb grandíssims directors, com a part de Fellini, Rossellini, Visconti, també Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis. A l'estat espanyol, el neorealisme el va obrir el director José Antonio Nieves Conde amb el film Surcos, on Montserrat Carulla va debutar com a actriu. Estem parlant de l'any 1951. Després, entre els més rellevants, van venir Muerte d'un ciclista, el 1955, Calle Mayor, el 1956, de Juan Antonio Bardem, o El Inquilino, del 1957, també del mateix director de Surcos, José Antonio Nieves Conde, amb Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez i Manuel Alexandre. El inquilino explica la història d'una família sense recursos amb quatre fills que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici que viu, l'edifici on viuen, ha d'anar a terra. I el pitjor de tot és que el desnonament és imminent. No és que els avisin que dintre d'un temps, d'aquí un temps els faran fora, sinó que és imminent. I la família té només unes hores, unes úniques hores, per trobar un allotjament. El inquilino.
Vengo a hablarle.
Despacha pronto, estoy ocupado.
Es de eso de mi hermana.
¿Qué le pasa a tu hermana?
Me he enterado de que anda usted haciéndole regalos.
Sí, ¿y qué?
Pues
estoy esperando.
Pues verá, que eso de mi hermana no está bien y que vengo a decírselo.
¿Te ha mandado la Pili que me lo digas?
Lo que la Pili me ha mandado es otra cosa.
La Pili es una víbora lista. Me supongo lo que te habrá dicho. Pero tú eres un hombre honrado, en cierto modo, y no le has hecho caso.
¿No?
Así es. Se ve que eres de pueblo. En el pueblo, cuando alguien regala a una moza, es buscando algo. Pero aquí es distinto. Yo lo hago por amor al arte. ¿Entiendes? Y la Pili se dijo... Que vaya Pepe a venderle el favor al Chamberlain y podrá sacarle cuartos. Pero yo no compro el favor. Claro está que tú no vienes a vendérmelo. ¿No es cierto? Otro te hubiera puesto de patitas en la calle, pero yo no lo hago porque me da pena. La Pili te trae bajo el agua y eso puede pasarle a cualquiera con una mujer menos a mí. A mí me importan un pito las mujeres, ¿sabes? Pero voy a darte una oportunidad. Dentro de unos días parece que habrá un buen negocio. En vez de echarte, lo dejaré de tu cuenta. A ver si se contenta la Pili, aunque mejor te sería mandarla al cuerno. ¿Entendido?
Sí, señor.
Pues largo. Y conste que tu hermana me importa un rábano.
En aquest cas trobem un exemple de censura, no?, del que ara estaves comentant.
Ah, sí. Sí, en aquesta pel·lícula hi va haver també censura, perquè se censuraven les imatges i se censuraven els guions en aquella època. Aquí a l'Inquilino, inicialment, aquesta pel·lícula no acabava bé. De fet, clar, el drama era tan drama que no podia acabar bé. Però, esclar, això no agradava al règim, gens a la censura. I aleshores, perquè més o menys la censura, o millor dit, el règim es donava per al·ludit. I perquè el film era un reflex o denunciava la misèria d'aquell sistema polític i de l'abandó a què es veien abocades les famílies que no tenien recursos econòmics. I va ser per aquest motiu que la censura va retirar de circulació la pel·lícula i, és a dir, no va poder projectar-se al lloc i va ordenar que es modifiqués el final. Va dir, si la voleu fer circular, heu de canviar el final. Imagina't, no? És clar, és terrible. Doncs bé, és a dir, que finalment el sistema es tractava que la pel·lícula mostrés que finalment el sistema, encara que tingués dèficits, finalment rescatava aquell matrimoni amb quatre fills desnonat i els donava un habitatge mínimament digne. Clar, pensé que la pel·lícula es va fer el 1957. I la nova versió, amb el nou final, amb el final que acabava bé, de cara al règim, no es va poder estrenar fins al 1963. Del 57 al 63. És a dir, 6 anys després.
Home, els actors deurien canviar, els actors i les actrius? Almenys els fills es deurien notar una mica, no?, el canvi?
Bé... Sí, bé, una mica caracteritzats, vaja, tampoc, no és que fos molt de temps, però, clar, a veure, per una obra artística, doncs, tenir-la congelada i que no es pugui veure, doncs, sempre fa mal, però, clar, hi havia estires i arronses i intentar que finalment no es canviés el final, però no se'n van sortir, i, esclar, inicialment, ells quedaven a la intempèrie. Sí, quedaven a l'intempèrie i no els recollia ningú, saps? Quedaven allà pobres. Aquí finalment deien, no, finalment ve el sistema, no?, i els recull, els hi dona un allotjament. Bé, en fi, una altra mostra esplèndida del neorealisme espanyol és El Verdugo, de Luis García Berlanga. Aquesta és una gran pel·lícula, en què Pepe Isbert, que és un botxí, d'aquella època a Espanya, doncs ajusticiava la gent amb el garrot vil de l'Audiència de Madrid, i aquest botxí de l'Audiència de Madrid resulta que jubila. Ja és gran i es jubila i convenç el seu gendre perquè el substitueixi. I diu, sí, ja veuràs que aquí et guanyaràs la vida, no hauràs de fer res, perquè pràcticament no maten ningú, ni no sé què, i tal. Però el gendre no s'hi veu gens amb cor de fer de botxí. No, és que no vol saber res de tot això, no? I està en contra. I hi ha una escena antològica en una execució en què veiem, quan finalment el gendre ja és botxí, veiem que porten arrossegant un home, quan l'han de matar, i el porten arrossegant, que sembla que, per lògica, diries que és el condemnat a mort, no? Que el van arrossegant.
Sí.
Doncs resulta que no. Que el que van arrossegar, el condemnat a mort, va bé amb el cofoi, no, però vull dir, va amb el seu, pel seu propi peu, normal, i l'home que van arrossegant per tot el pati és el que està encara més espantat que el condemnat, és el gendre de l'antic botxí, és a dir, el botxí, l'home que l'ha de matar, perquè ell no es veu en cor de matar ningú, no?
Una mica d'humor en aquestes situacions.
Sí, hi ha un humor negre, saps? Mm-hmm. La pel·lícula s'enraia del règim d'aquesta manera, a través de l'humor, també. En lloc de denunciar-ho d'una manera oberta, ho feia d'aquesta manera. En aquesta escena, que ara sentirem, Pepe Isbert fa un discurs molt d'acord, amb el règim franquista de l'època, el 1963, El Verdugo.
Bueno, yo me voy, me está esperando el furgón.
Es verdad, pobrecito, ¿cómo lo han encontrado?
Muy normal, tranquilo, sereno.
Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos?
No, yo de eso no entiendo.
Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano.
Sí.
Mete aquí los dedos.
No.
Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 bolsas.
Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando?
Bien. Pues la silla eléctrica son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
Déu-n'hi-do, quin discurs.
Sí, oi?
Que li fa el gendre.
Sí.
No va sortir d'allà més espantat del que havia entrat.
Sí, és que, clar, el règim havia... Si no, no podia ser la pel·lícula. Havia de dir coses que el règim li semblessin bé, no? Encara que hi haguessin matisos, però com a mínim saps que el missatge final fos que el sistema quedava... Però, clar, a vegades, i en aquest cas Berlanga els hi colava un gol, perquè, evidentment...
Se'n reia una mica,
clar,
no?
Clar, exacte. Però El Verdugo de Berlanga, de fet, no és només una de les grans pel·lícules del neorealisme espanyol. És també una de les millors pel·lícules del cinema espanyol en general. I és una pel·lícula que, broma en broma, com et dic, retratava el règim de dalt a baix, amb les seves penes de mort, el Garrot Vil. Estem parlant de l'any, ja ho hem dit, del 1963, i recordem que Puig Antic va ser executat el 1974, 11 anys més tard encara. És a dir, que encara van continuar matant gent. Uh-huh. El neorealisme espanyol no pretenia copiar el neorealisme italià, perquè encara que la realitat social tenia moltes coses en comú, hi havia moltes coses en comú entre aquests dos estats, l'estat espanyol i l'estat italià, també hi havia coses que eren molt diferents. A veure, allà, a Itàlia Mussolini havia desaparegut. En canvi, l'estat espanyol, Franco, continuava al poder. Només per això els cineastes d'aleshores ja no gaudien de la mateixa llibertat per fer el cinema neorealista que volien a l'estat espanyol, mentre que sí la gaudien els italians. Aquí, diguéssim, l'estat espanyol estava lligats de peus i mans. Berlanga, en tot cas, va ser un dels directors que, gràcies a l'humor, més hàbilment va saber burlar el règim. I ens va llegar grans pel·lícules com El Verdugo, Plácido, que és del 1961, o Bienvenido Mr. Marshall, que és del 52. Totes eren en blanc i negre, com anaven els cànons del gènere. Bienvenido Mr. Marshall, per exemple, situa l'acció en els anys 50 en un poble petit i anodí de Castella, anomenat Villar del Río, que rebla notícia de sobte que el comitè del Pla Marshall nord-americà per ajudar a la reconstrucció d'Europa després de la Segona Guerra Mundial visitarà la vila. Tota la vila es revoluciona automàticament i decideixen rebre els nord-americans vestits de folclòrics andalusos. I, evidentment, Berlanga, doncs, Berlanga feia una sàtira de l'Espanya del règim, també, que era la del flamenc i de les curses de braus.
Un altre gol al règim.
Sí, un altre, sí. A més, el Pla Marshall no va arribar mai a l'estat espanyol. Era un altre gol, comprens? Perquè...
Exacte.
Clar, els nord-americans van ajudar a la reconstrucció d'Europa, però l'estat espanyol, que encara hi havia una dictadura, doncs la van deixar de banda. I, per tant, l'estat espanyol se'n va ressentir perquè no va tenir aquesta injecció econòmica que sí que van tenir, per exemple, Itàlia o França. Amb Bienvenido, Mr. Marshall, nosaltres acomiadarem aquest cinema a la xarxa que avui hem dedicat al cinema neorealista espanyol. Primer, escoltarem un fragment de la pel·lícula i tot seguit la cançó Americanos, que tot el poble, aquest poble imaginari de Villar del Río a Castella, assaja per quan vinguin els americans. Uns americans que no vindran mai. Bienvenido, Mr. Marshall.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde hueso que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo...
Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debéis, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido su orden, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oh, oye, por favor, niño.
¿Yo?
Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor.
¿Yo? Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación os la voy a dar porque os la debo.
Los yanquis han venido un estalero con mis regalos. Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de soto libre que corta el aire. Y también rascacielo bien conservado en seguida iré.
¡Americano!
En xarxa.